Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia, bona hora, benvinguts a la ciutat d'avui dimecres, ja al cor de la setmana, 27 de maig avui, d'aquí a uns moments. Una ciutat que avui parla amb el regidor de Política Social, el senyor Ramon Llamazares. A on ens ha portat aquesta crisi sanitària? En quina situació ha deixat la nostra ciutat? Són preguntes que traslladarem d'aquí uns minuts al regidor Ramon Llamazares en una entrevista que també podreu seguir a través de les nostres càmeres. També, en aquesta hora de ciutat, avui parlarem amb l'alcalde de Pineda de Mar, el senyor Xavier Amor, i els apartaments sanitaris de Calella, els apartaments Neptuno, que ja han tancat, els últims sanitaris ja han marxat. Demanarem a la Marta Hernando, propietària d'aquests apartaments, doncs que ens faci una valoració d'aquesta experiència. Són les 10 i 5, bon dia, salutacions de qui us parla, el meu nom, Sònia Montanyola. Com cada dia, fent un cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Bon dia. Aquesta darrera nit les temperatures han pujat una mica aquí a la comarca i, de fet, les màximes faran el mateix cap a l'interior de l'arc del Maresme, mentre que a prop de la costa fins tot poden baixar una mica respecte a les d'ahir. Tot això a conseqüència dels vents de component nord-est aquest matí que giraran cap a llevant aquesta tarda i que seran moderats. Això farà que la situació marítima s'alteri amb maró i alguna petita àrea de forta maró a última hora de la tarda d'avui aquí a la costa maresmenca. Les temperatures, com dèiem, per tant, poden baixar una miqueta, especialment a prop de la costa, a conseqüència d'aquests mesos més fresquets. En una jornada, això sí que continuarà dominada bàsicament pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca. De cara a demà, altre cop tindrem marinades de garbí durant la tarda, la temperatura tornaria a pujar, sobretot a les assentades del dia, la mínima pot baixar una mica, però poca cosa, i pel que fa a l'estat del cel, com avui, si apareix algun núvol, serà de tipus baix, poc important, sense més conseqüències. De cara a divendres i al cap de setmana es mantindran la bonança i les temperatures força càlides, les temperatures preestiuenques que tindrem de cara al divendres i també durant tot el cap de setmana.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle per Calella, sapigueu que hi ha un tall fins les 7 de la tarda al carrer Francesc Saula i Pujals, des de Santos de Maimona. També un tall de 2 a 5 al carrer Sant Josep, entre Jovar i Església. Un tall fins la 1 i de 3 a 7 al carrer Sant Josep, entre Parc i Mercat 2 i carrer Bruguera. I un altre tall de 2:30 a 5 de la tarda al carrer Jovara, entre Sant Isidre i Escoles Pies. I si heu de fer servir el transport públic, normalitat a aquesta hora a la xarxa de transport públic, segons indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen avui a comarca, Nomi?
Doncs bé, parlem dels ERTOs perquè hi ha hagut milers d'errors en la tramitació d'aquests expedients que han fet que uns 15.000 treballadors, segons els sindicats, encara no hagin cobrat la prestació d'atur. Tant el Servei d'Ocupació Estatal, el CPE i els gestors admeten que hi ha hagut alguns errors a l'hora d'emplenar els expedients per l'allau d'ERTO doncs, que hi ha hagut des de la decreció de l'estat d'alarma i que encara es trigarà, atenció, mesos a corregir-ho. La qüestió és que milers de persones no han cobrat des del mes de març. El secretari de Comissions Obreres al Maresme, Vallès Oriental i Osona, Gonzalo Plata, apunta que s'ha instat a diverses administracions perquè estableixin ajuts per a aquestes persones. Escoltem-lo.
Que hi ha molts problemes de cobrament a la gent que està d'ERTO, amb retards, amb problemes de càlcul. Aleshores, perquè respecte als retards, nosaltres hem demanat a les administracions de la comarca que puguin establir ajuts puntuals per a aquelles persones que estan pendents de cobrament. També el Ministeri de Treball ha posat en marxa una línia amb les entitats financeres perquè se'ls pugui avançar alguna quantitat econòmica a les persones que no han cobrat encara els ERTOs.
Amb la desescalada, molts treballadors que es van veure afectats per un ERTO ja mica en mica es van incorporant a la feina. De tota manera, el nombre d'expedients de regulació d'ocupació encara creix. Segons dades del Departament de Treball, a Catalunya s'han presentat 97.492 ERTO des de l'inici de la crisi sanitària i que afecten a 718.327 treballadors.
Molt bé, Naomi. Què més?
Seguim amb més qüestions, en aquest cas de successos, perquè hi ha hagut dues detencions en 48 hores al centre de Mataró. Diumenge es va produir una estrebada amb violència en una persona gran i ahir dimarts al matí va haver-hi un furt a una altra persona també de la tercera edat. En els dos casos es dona la casualitat que la intervenció ciutadana va permetre reduir el presumpte lladre a l'espera de l'arribada dels Mossos. El cos policial, però, recorda que aquesta no és la millor opció perquè el propi ciutadà es posa en risc a l'hora d'aturar el lladre perquè mai sap si pot respondre violentament contra la persona que el redueix. Segons els Mossos, el protocol hauria de ser quedar-se amb la descripció del lladre i un cop així evitar posar-se en risc i trucar al 112 encara que el lladre fugeixi. Aquests fets separats que dèiem al centre de Mataró arriben després d'un tram que també l'hem comentat molt aquí a la Punt Comarcal, marcat pels robatoris en els centres educatius mataronins i també per un inici del 2020 amb moltes queixes veïnals al centre de Mataró després dels increments dels actes vandàlics. De fet, l'Ajuntament ha començat a posar fil a l'agulla i per avui mateix ha convocat una junta de seguretat extraordinària, una junta que s'establirà de manera telemàtica i que comptarà amb la presència del conseller d'Interior, Miquel Buch, doncs per començar a posar remei a aquesta situació de violència que pateix el centre de Mataró.
Sobretot el que aconsellen és no posar resistència, no?
Clar, no posar resistències, quedar-te molt amb la descripció del lladre, si algú pot fer una fotografia...
Sí, doncs per evitar un mal major.
Exacte. I acabem una última qüestió, en aquest cas perquè la Plataforma per la Llengua ha presentat una denúncia contra el Consorci Sanitari del Maresme per un cas de discriminació lingüística. Aquesta entitat que gestiona serveis de salut pública, com per exemple l'Hospital de Mataró i que té conveni amb el Departament de Salut, ha dit en una publicació informativa sobre el coronavirus, però només l'ha fet en castellà, sense fer cap versió en el català. La denúncia demana al Departament de Salut que obri un expedient per acreditar els fets i d'acord amb l'annex que tenen el conveni del Servei Català de Salut i el Consorci de Sanitari del Maresme, els qualifiquen com a faltes lleus. Així mateix, la Plataforma per la Llengua demana que se sancioni formalment el Consorci i es requereixi la seva direcció perquè adapti les actuacions a la normativa. Per la seva part, el Consorci ha explicat a través de Twitter que el document només està disponible en castellà perquè el puguin imprimir el màxim nombre de centres sanitaris i arribar a més pacients.
Molt bé, la Naomi torna a la una ja amb la Dolors Lleuri en temps a l'informatiu migdia. Gràcies, Naomi.
Vosaltres.
Fem un repàs del que diu la premsa d'avui. A la portada del Punt Avui llegim en pròpia pell. De Trias a Tàcito, 247 milions per calmar la Guàrdia Civil i brot controlat a Lleida. 200 casos nous comprometen el pas a la fase 2. A la portada del periòdico, Barcelona i Madrid en fase 1 amb el doble de Covid, diu aquest diari a la portada, i a La Vanguardia que llegim la gestió de l'informe de la Guàrdia Civil obre una crisi a Interior. Són titulars de la premsa d'avui, són les 10 i 11. Fem una pausa i entrevistem el regidor de Política Social, Ramon Llamazares.
Ràdio Calella TV.cat.
Lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. I a través d'aquesta nova web et proposem diferents opcions per adquirir i regalar llibres. Pots escollir els llibres i us els portem a casa. O podeu recollir-los a la llibreria quan s'acabi el confinament. O pots comprar el bal regal que vulguis i l'enviarem en format digital a l'adreça que ens indiquis. Es podrà bescanviar la llibreria quan acabi el confinament. Recorda, lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. També ens trobaràs a llibreriesobertes.cat i a nombroses iniciatives editorials que estan sorgint aquests dies. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Si us plau, protegeix-te i protegeix-nos. per la teva salut, per la de tots,
per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Tu sabies que el Santi té un correu personalitzat? M'ha escrit des de santi@borràs.cat.
Doncs ahir la Clara també m'explicava que la seva empresa han passat del .com al .cat i ara els troben molt més fàcilment a internet.
La Fundació .cat ofereix un domini per cada necessitat i et proporciona tota mena de serveis. Al web domini.cat podreu triar el domini que s'adapti millor al vostre negoci o entitat i crear un correu electrònic amb identitat pròpia.
T'ha arribat, oi?
josep@calvet.cat. Aquest sí que et representa.
012, la millor resposta.
radiocalellatv.cat.
On ens ha portat aquesta crisi sanitària? En quina situació ha deixat la nostra ciutat? Són preguntes que avui fem al regidor de Política Social, Ramon Llamazares. Senyor Llamazares, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Com està, senyor Llamazares?
Bé, una mica, bueno, és estrany fer una entrevista així, amb aquestes característiques, però la situació.
Bé, sempre i quan la puguem fer, doncs mira, tot això que tenim guanyant, no? Mica en mica anem fent passos fins a arribar a aquesta nova normalitat. Permeti'm, regidor, aquesta informació d'última hora, aquest minut de silenci que ens comunicaven que avui faran des de l'Ajuntament. Avui comencen 10 dies de dol oficial a Espanya per les víctimes de la pandèmia. Em pot explicar quines accions faran a l'Ajuntament més enllà d'aquest minut de silenci?
Bé, doncs tot just avui tenim Junta de Govern local i precisament és un dels temes que abordarem.
El minut de silenci a les 12, des de la plaça de l'Ajuntament. Qui serà en aquest minut de silenci?
Encara ho hem d'acabar de confirmar. Ens estem passant tot just la informació. Jo m'he hagut de desvincular perquè tinc aquesta entrevista, però tot just ho estem comentant.
Regidor, un 10 dies de dol oficial a Espanya que recordaran les víctimes de la pandèmia. Tenim xifres? Ens pot donar xifres del nombre de morts que hi ha hagut a la nostra ciutat, víctimes de la Covid-19?
Doncs el nombre total ara mateix, Sònia, el desconec, el que és la totalitat, però vaja, ara quan entrem una miqueta més en detall i quan entrem sobretot en la part que més ha estat afectada o que més ha tocat la meva àrea, que era el tema de les residències, doncs ja explicaré una miqueta més en aquest sentit.
Tornem a l'inici de l'entrevista. Jo deia on ens ha portat aquesta crisi sanitària i en quina situació ha deixat la nostra ciutat. Li trasllado aquesta pregunta, regidor.
Sí, doncs bé, aquesta crisi sanitària, com molt bé diu, malauradament ha desembocat a una crisi o emergència social, econòmica i familiar. Tingui en compte que des de Política Social, evidentment, ja teníem famílies en situació vulnerable i, clar, aquesta situació encara s'ha agreujat més amb aquesta crisi i ha sumat noves famílies en estat de vulnerabilitat.
Quantes famílies ha sumat, regidor?
El que són dades numèriques ara mateix estem amb el comptatge perquè quan s'aixequi ja tot l'estat d'alarma ja farem balanç final. Però bueno, també li puc dir que gràcies a l'actuació de la meva àrea, en aquest cas Política Social, hem pogut frenar el primer cop fort i fins i tot estem parlant que, tot i que la situació ha estat dura per moltes famílies, de no haver actuat com s'ha actuat des de Política Social, doncs realment estaríem parlant d'una situació o un escenari molt més complicat que ara mateix no ens hi trobem.
Quan diu el primer cop fort, de quin cop, a què refereix? Què ens diu amb això? Què ens vol dir amb això?
Em refereixo que tingui en compte que les famílies també han perdut malauradament la seva feina, que estem en una ciutat que el factor turístic té molta importància, que hi ha moltes famílies que estaven pendents de reincorporar-se a hotels, a establiments com restaurants, tot això, clar, al frenar-se o no obrir-se, doncs ha deixat a moltes famílies en la situació d'atur amb el que comporta aquesta situació, que és la dificultat per poder fer els pagaments d'hipoteca, de subministres. M'estic referint a això, que un primer ajut en aquestes famílies ja se'ls ha donat, ja s'ha abordat, però que, bueno, que haurem d'estar molt atents a com es va avançant i conduint tota aquesta situació.
El 20 de desembre del 2019 s'aprovaven els pressupostos municipals, 1.259.000 euros per despeses en política social. No sé, regidor, en què ha quedat això? Si s'hauran de refer aquests pressupostos, expliqui'm.
Com molt bé diu, ningú esperava una situació així. Els pressupostos de 2020 es van fer i aprovar sense tenir en compte una situació d'aquestes característiques i, evidentment, doncs, això s'haurà de modificar i, sobretot, el que són les àrees de política i salut, doncs, clar, això comportarà, doncs, evidentment, un increment pel que fa als ajuts econòmics mensuals, per exemple, seria una de les coses que s'haurà de tenir en compte, pel que fa a la compra d'aliments, que és una de les primeres necessitats bàsiques que més hem hagut d'augmentar, perquè fa els hàbits perquè fa incrementar fins i tot personal de política social, perquè no, i a vegades la idea no es pot pensar que amb recursos econòmics ho solucionem, però clar, aquests recursos econòmics també s'han de gestionar i han d'haver-hi unes persones al darrere que estudiïn cada cas, cada família, cada situació, i per tant és molt probable que haurem d'augmentar també en personal. També atenció a la infància, sobretot pel que fa augment de beques, de les beques de casals, beques de llibres, beques de material. Tingui en compte, i això és una cosa que avui li puc avançar i que també em satisfà, no?, el poder comunicar-ho, i és que per primera vegada en la història el centre obert, que acull 50 infants amb famílies, sobretot en situació vulnerable, per primera vegada a la història també donarà servei durant els mesos de juliol i agost. És a dir, que els mesos de juliol i agost tindrem obert el centre obert.
I quina canalla, quins nanos hi podran anar en el centre obert, regidor?
Doncs principalment els que ja han estat anant durant tot l'any, el que són ja usuaris habituals, i sobretot són aquells infants, doncs, en què la seva situació familiar, doncs, bueno, econòmicament o social, no és la més idònia, i són d'alguna manera els que a vegades tenen més dificultats, doncs, per poder participar en altre tipus de recursos. I per tant, des del centre obert, sobretot, el que es vol o es pretén amb aquesta obertura de cara al juliol i agost és donar sobretot un recolzament i un acompanyament emocional i psicològic també, perquè s'entén que aquest confinament per als infants també ha estat molt i molt dur.
Tenim el casal d'estiu municipal, que ens confirmava Martí Barrera aquesta setmana que tirava endavant. No és una miqueta duplicar el servei? Perquè entenc que el casal, el centre obert també actuarà una miqueta de casal, no, regidor?
Sí, però són activitats molt diferents, Sònia. O sigui, en un casal municipal, per exemple, del Martí Barrera es fan un tipus d'activitats molt més de lleure, molt més, no?, molt sí, més pràctiques. En canvi, al centre obert no només hi ha aquest espai, que també, però sobretot hi ha, durant tot el curs hi ha hagut un acompanyament molt, molt didàctic, molt pedagògic, fet acompanyament de lo que és tot l'aprenentatge i atenció que es fan a les escoles. M'estic referint, per exemple, a alumnes que han necessitat un reforç escolar, doncs això també ho ha fet el centre obert. Per tant, no substitueix una cosa amb l'altra, sinó que és paral·lel.
Quina capacitat tindrà aquest centre obert, senyor Llamazares?
50 infants.
Molt bé. Han hagut de posar més personal, entenc, doncs, que han hagut d'abocar-hi més recursos en aquest sentit?
Tot això s'està estructurant, Sònia, s'està dissenyant tot un pla d'actuació per poder fer un accés a aquest centre obert durant els mesos de juliol i agost, sobretot tenint molt en compte les mesures de protecció i de prevenció, només faltaria, i és per això que s'està dissenyant fins i tot com fer-ho per torns, per grups. Pensi que no seran els 50 alumnes de cop que hi aniran. Vull dir que, evidentment, amb personal es faran grups entre 5 i 10 infants com a màxim.
Bé, què és el que marquen, què és el que s'està marcant en aquests moments, no? Per evitar el risc de contagi, no? De la pandèmia.
Sí.
Tornem al pressupost. Jo li preguntava en què ha quedat, no, el pressupost de política social. Tot el que teníem previst fer abans de la pandèmia queda tot suspès i tots els diners es destinaran a ajudar les persones que ho necessitin, regidor?
Bé, el pressupost, com li comentava, evidentment s'ha vist afectat, evidentment es farà el que puguem fer tal com estava previst, però el que sí que és claríssim és que persones ajut a les persones, per nosaltres és la prioritat bàsica i primer. I és per això que, evidentment, ja hi havia una partida destinada a política social, però amb aquesta situació d'emergència, com li comentava, sanitària, que ha desembocat en emergència econòmica i social, que per això també s'han creat les comissions de treball d'econòmica i social per intentar anar plantant, si em permet la metàfora, no? Anar plantant les llavors de la recuperació perquè en un temps a curt termini, sempre que sigui possible, no? Ja ens agradaria que sigui el menys temps possible, però que el més aviat possible aquesta recuperació comenci a créixer, comenci a donar els seus fruits i anem en aquesta línia, Sònia. També vostè sap que és una situació important, és força complexa. Jo m'he incorporat en aquesta àrea, doncs, ahir precisament fa un any de les eleccions municipals, vull dir que tot just hem celebrat un any, però sí que li puc dir de primera mà que una cosa que sí que he percebut i vist i s'ha dit és que tant per part del govern municipal com és que de tothom, tothom té claríssim que el focus d'ajut principal i d'atenció han de ser les àrees de política social i salut. No les dades, evidentment, però evidentment hi haurà d'haver un increment important aquí.
Caldrà injectar més diners en el pressupost de política social? Ho han valorat, això?
Sí, i tant.
Quants diners?
Precisament, quantitat no, ara mateix no està determinada, però sí que li avanço que s'haurà d'augmentar precisament per incrementar tot el que li he avançat.
I aquests diners d'on sortiran, senyor Llamazares? D'altres regidories, d'altres partides?
Bueno, això és el que s'està valorant i s'està estudiant. Segurament el regidor de recursos, no?, li podria facilitar molt millor que això, però vaja, jo el que he fet és posar sobre la taula la demanda ara mateix i les complexitats que tenim sobre la taula a la meva àrea i a partir d'aquí ja li dic que no hi ha ni cap dubte de que evidentment s'abordaran.
Canviem de capítol. Em permet que parlem de les residències, regidor Llamazares?
Sí, i tant.
Salut ara planteja un pla de desconfinament de les residències com un semàfor, eh? Les verdes, les taronges i les vermelles. La verda, sense contagi, les taronges en fase d'acabar d'aplicar mesures que poden tenir algun pacient de Covid i les vermelles amb nombre de contagis elevat. Tenen ja catalogades les residències que hi ha a Calella?
Sí, les tenim catalogades i també això és una, penso que és una bona notícia, i és que ara mateix, a data 27 de maig, li puc confirmar que ara per ara a Calella no tenim cap residència de color vermell. Que n'hem tingut de color vermell, cert, però ara per ara, a data d'avui, només hi ha una residència que està en color taronja i que si tot segueix com està bueno, com està evolucionant fins ara, a final d'aquesta setmana ja passarà a ser verda. Per tant, podrem dir que totes les residències de Calella, a veure, coincidint amb la fase 2, de cara a la setmana vinent, totes les residències de Calella estarien en color verd.
Salut va informar dels morts en aquesta casa, de les residències que hi ha a Calella, però no va especificar si aquests morts havien estat a totes les residències o només en una. M'ho pot confirmar, això, regidor?
Sí, bueno, això és el que també vam comentar, no?, en una entrevista anterior, Sònia. Sí que malauradament hi ha hagut defuncions en algunes residències. Jo, evidentment...
En algunes o en alguna? M'agradaria que m'ho matisés, això.
En algunes. Hi ha hagut un parell, que això sí que li puc dir, el que no li donaré jo són les xifres, com ja li comentava, perquè això toca més al que són les direccions de les residències i salut. Però jo li puc confirmar que a Calella, a el que és la residència Marisol, que és on s'han produït aquestes, bueno, aquestes defuncions, aquests èxitus per aquest virus.
Per la pandèmia.
Sí, perfecte.
Alguna més on hi hagin hagut defuncions?
No, llavors hi ha hagut defuncions també a la residència de la Maresma, però no estan confirmades que hagin sigut pel virus produït. Però el que són èxitus confirmats pel Covid-19 només ha estat la residència Marisol.
I quina implicació ha tingut l'Ajuntament? En algun moment van haver de fer algun tipus d'intervenció més enllà de la desinfecció?
Home, sí, pensi que nosaltres des d'un primer moment hem volgut estar al costat de les residències perquè, deixi'm també dir-ho, que la situació ha estat complexa, però que gràcies a tot el treball que ha fet el personal i les direccions, doncs no estem parlant d'una situació que podia haver sigut molt i molt i molt greu. Llavors, des de l'Ajuntament, les actuacions que hem fet és principalment estar en contacte amb cada residència tots els dies, trucant-les, i quan dic tots els dies vull dir de dilluns a diumenge, les hem estat trucant cada dia per saber quina era la situació. Hem escoltat les seves demandes, els hem facilitat material de protecció, els hem facilitat currículums de persones per treballar, perquè algunes van tenir situació de que alguns treballadors i treballadores doncs, van haver de confinar-se doncs, per possibles malalties del virus. I això va fer que es produís una mancança en algunes residències de personal que des de l'Ajuntament van facilitar una borsa de currículums que van, bueno, que van ajudar a ser contractades. A part d'això, també, com ja saben, hem fet desinfeccions de cada residència de forma setmanal, que també és important comentar-ho. I ja li dic, ens hem fet molt passats amb les trucades, tant que fins i tot van plantejant a les residències la possibilitat ja, això ja cap a últim moment, fa un parell de setmanes, que en comptes de trucar-les cada dia, el que m'estan fent és enviar un e-mail directament a mi explicant la situació que tenen, però ja és un e-mail i ja no és una trucada perquè realment ens ho van demanar de trucar-les cada dia.
Tenen, regidor, alguna explicació del per què el virus s'ha colat en una residència i no les demés?
No, Sònia, això sí que no li puc comentar res del per què en una sí i a l'altra no. Uh-huh. El que sí que li puc dir és que les residències que no han tingut cap cas de Covid, bueno, doncs han fet tota una sèrie d'actuacions de prevenció que, bueno, s'hi han donat resultat, però que la que sí que ho ha tingut, en aquest cas, per exemple, la residència Marisol, una vegada es va produir gràcies a l'actuació de totes les mesures que comportava per intentar frenar al màxim aquesta situació, doncs és el que li comentava, que gràcies a aquest treball, esforç i sacrifici que em consta...
Ens consta, sí.
Ha estat molt important, doncs s'ha pogut frenar i a data d'avui és aquesta la bona notícia de que no tenim cap residència en color vermell.
En quant a la gent gran a Calella al Poble, encara fan seguiment de la gent gran que viu sola? Els continuen trucant? O ara ja que estem ja a punt d'entrar a fase 2, que ja poden sortir al carrer i a fer les seves compres, aquestes trucades ja han disminuït?
No han disminuït i és més, les seguirem realitzant. Això va ser una petició directa de la mateixa alcaldessa, amb la preocupació que comporta per... Anava a dir la gent gran, però em renyaran, diguem, de la tercera joventut, no que els agrada més, però decidir interessar-nos per totes les persones de la nostra ciutat majors de 65 anys. En un primer moment vam començar a trucar a totes les persones majors de 65 anys que ja tenien constància a la nostra àrea de política social que estaven en situació de vulnerabilitat. Després, en acabar vam trucar a totes les persones majors de 80 anys, independentment de que ja tinguéssim expedient o no, és a dir, a tothom. I a partir d'aquí ja vam començar també a trucar totes les persones majors de 65 anys. Ens vam trobar una dificultat i és que no disposàvem de tots els telèfons de totes les persones perquè abans, quan t'empadronaves a Calella, no era un requisit imprescindible donar un telèfon. Llavors ens hem trobat que hi havia moltes persones empadronades que no ens hi constava el telèfon. Vam fer un treball conjunt amb el Departament de Salut i, en aquest cas, el CAP, amb la doctora Curós, la seva directora, i que, bueno, el que ens va proporcionar amb el vistiplau del Departament de Salut, doncs aquests telèfons que a nosaltres ens mancaven, doncs, per poder anar trucant. I deixi'm dir-li també que gràcies a la xarxa de voluntaris que es va crear a Calella, que ha estat excel·lent, a més, alguns treballadors de l'Ajuntament que també ens han ajudat a trucar, hem aconseguit a data d'avui estar al voltant de les 3.000 trucades que s'han fet a persones majors de 65 anys. La setmana passada va fer 2.723. Al final, cada divendres fem un resum de totes les dades setmanals. Per això li dic que aquest divendres molt probablement ja puguem arribar a les 3.000.
Em diu els voluntaris, ara li volia preguntar com valora aquesta feina, com s'han arremangat la gent de Calella a cosir bates, a fer mascaretes.
Increïble, Sònia, és que realment és un orgull. Aquestes coses és una aportació més, no?, de les que et fan sentir orgullós de viure a Calella i de la seva gent, perquè cregui'm que ho dic de veritat, i és que és un orgull saber, primer, l'allau de persones que es van presentar per formar part d'aquesta xarxa de voluntaris. Mm. Però després totes les accions, no?, que han dut a terme i que han estat oberts a qualsevol cosa. És que estem parlant, ara vostè ho deia, de cosir mascaretes, de proporcionar material, no?, en aquest sentit. Però, a més, és les trucades que han fet a les persones grans, és anar als domicilis.
Sí, sí.
Fer la compra d'aliments.
A fer la compra, anar a la farmàcia, sí, sí, el que calgui.
De treure la mascota, de treure les escombres, és que ha estat excel·lent i des del govern municipal és que només tenim paraules d'agraïment per aquesta xarxa.
Haurem de fer una gran festa, regidor, quan tot això acabi, no? Per potser donar les gràcies a tantes i tantes persones. No sé, ara improviso, No sé si ara em poso de peus a la galleda,
No. Tenim pensat dur a terme alguna acció d'aquest tipus perquè és que realment estem molt, molt contents i molt satisfets i molt agraïts. I de veritat no vull començar a donar les gràcies de forma particular perquè sé que em sabria algú i això em sabria molt greu, però realment agrair la col·laboració ciutadana i l'actitud amb què tothom, o la gran majoria, el 95%, de les persones del calellens i calellenques que s'han afrontat aquesta crisi i aquesta situació que ningú s'esperava.
Regidor, em queden un parell de minutets. Li volia preguntar per Càritas i per aquest cas per l'Economat, que està saturadíssim. Encara?
Nosaltres seguim recolzant, no?, i ajudant a Càritas pel que fa als a l'aproveïment d'aliments. Malauradament, com li deia a l'inici, hi ha famílies que ja tenien vulnerables i hi ha famílies que són noves en aquest sentit. Però nosaltres i amb el Toni Borràs, amb el Pep Vidal, que realment estan fent i han fet una feina excel·lent, des d'un primer moment ho vam dir, el que necessiteu, tots els aliments o ajuts o tot el que necessiteu ens ho demaneu, que nosaltres, l'Ajuntament, estem al vostre costat, com no pot ser d'una altra manera, i ajudarem a tothom que puguem. És més, com a novetat, s'ha fet durant aquest confinament, hem incorporat un producte que fins ara no teníem, que era peix congelat.
Sí.
No en teníem, i això és una incorporació que s'ha fet, però no només a Càritas, és que també, per exemple, la Fundació AGI ha ajudat amb carros d'aliments a famílies amb més vulnerabilitat, que no tenia aquests recursos, que ha fet una compra d'aliments. Pensi que cada carro d'aliments està valorat a uns 100 euros. per família, i això s'ha fet un cop al mes i ha estat per part de la Fundació Art. Ara també, per exemple, Creu Roja i amb el seu projecte Respon, doncs, també estan facilitant unes targetes per famílies més vulnerables amb les que poden anar a comprar a alguns supermercats de la nostra mateixa localitat. Vull dir que jo agraeixo moltíssim que des de totes les parts s'han sumat a ajudar en aquest sentit.
Molt bé, senyor Llamazares, com sempre, molt agraïts de la seva resposta a la nostra trucada i em temo que seguirem parlant durant molts dies de les seqüeles que ens deixa aquesta pandèmia. Gràcies, senyor Llamazares.
Sí, però estic convençut que tot anirà bé, Sònia.
Esperem. Tant de bo, gràcies. A 10:39 fem una pausa i entrevistem l'alcalde de Pineda, Xavi Amor. Fins ara.
Ràdio Calella Televisió.
En la situació actual vigent, Decofret ofereix els seus serveis a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament. Equipaments d'higiene i prevenció per oferir a clients i treballadors les necessàries mesures de seguretat. Mampares i separadors de metacrilat o vidre securitzat. Equips de desinfecció mitjançant ozó i depuradors d'aire amb tecnologia ultravioleta per mantenir l'ambient lliure de virus, bactèries i olors de forma segura per les persones. A Decofred disposem d'equips bàsics de paret, depuradors d'aire portàtils i equips de tractaments de xoc per a esterilitzacions en profunditat. Informeu-vos de les diferents propostes i solucions segons les necessitats del vostre negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella. A la mateixa Nacional 2, telèfon 93 766 0074.
Des de Frankfurt la Riera volem informar que ja hem obert al públic. El nostre horari és de dilluns a diumenge de 9 del matí a 11 de la nit. A Frankfurt la Riera estem complint amb totes les mesures de seguretat establertes i disposem de gel hidroalcohòlic per als clients a diferents punts de les terrasses. Donat que treballar amb aquestes normes resulta més complicat, sabem que podem comptar amb la vostra comprensió i ajuda perquè tot resulti més fàcil i agradable per a tothom. Esperem amb molta il·lusió que els nostres clients i amics ens torneu a visitar i per tancar aquesta falca de ràdio. Us volem dir que a Frankfurt la Riera us esperem com sempre amb els braços oberts. Però aquesta vegada, és clar, de manera simbòlica. Gràcies i benvinguts. Frankfurt la Riera, el teu punt de trobada. Riera cap Aspre, Calella.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió.
@
Ràdio Calella TV.
El Tribunal de Justícia de Catalunya ha declarat ferma una sentència de fa 2 anys i mig que obliga la Generalitat a assumir el finançament de les escoles bressol de 25 municipis, entre els que hi ha Pineda de Mar. Alcalde Xavier Mor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens remuntem al 2012, alcalde?
Sí, així és. Aquest va ser l'any que, en aquest cas, la Generalitat va decidir doncs, que trencava, no? Que trencava un acord amb els municipis, i que era un acord que, a més, estava sustentat per una llei que no enteníem i que, per tant, ràpidament vam veure que cauria tard o d'hora, no? És a dir, que era tan clar que teníem la raó que qualsevol acció que fos no voler col·laborar en la cofinançació de les llars d'infants, doncs al final ens tenien que donar la raó, no? El que ens sap una mica de greu és que la Generalitat faci recursos contra els ajuntaments. És a dir, que jo penso que podem tenir visions diferents, podem tenir apostes, fins i tot apostes diferents, no? Però venia d'una llei aprovada per la Generalitat de Catalunya i el que ens ha sabut greu és que, a més, no? Doncs presentessin recurs que va contra els interessos dels ajuntaments, que en definitiva és contra els interessos de les famílies que utilitzen les llars d'infants.
Estem parlant d'escoles públiques concertades, alcalde? Pot fer la diferència?
Sí, estem parlant d'escoles públiques. Són les escoles... Nosaltres a Pineda tenim dues llars d'infants. De fet, des de que va passar això vam decidir congelar la quota. A Pineda es paga 130 euros la quota de llar d'infants, quan en realitat la plaça té un cost aproximat de 600 euros, és a dir, que 130 paguen les famílies, i la resta era el que suportava l'Ajuntament, i en aquest cas el terç famós que la Generalitat es va comprometre amb els municipis i que després, doncs, com va veure, va deixar de pagar. Uh-huh. Nosaltres, en comptes de repercutir a les famílies, doncs ho vam repercutir a l'Ajuntament amb l'esperança que al final tard o d'hora ens donarien la raó, no? I aquest cas la justícia doncs ho diu molt clar. Ara el que estem demanant és que ho paguin ràpid, perquè ara és un moment que necessitem també els recursos, és un moment que està tot molt complicat i en el cas de Pineda són 870.000 euros. Per tant, no estem parlant de poca cosa. I això només parlant del 2012 al 2015. Per tant, són una quantia important que ara mateix els ajuntaments necessitem, que demanem que es pagui ràpid i demanem, a més això, no? que la Generalitat no torni a recórrer contra els ajuntaments, perquè, a part de que queda lleig, jo crec que és molt injust, no?, quan els ajuntaments estem en la primera façana i en la primera línia per donar resposta a totes les necessitats, no? I després hi ha un tema de creure en aquesta etapa, no? És a dir, de creure si aquesta etapa de 0 a 3 és una etapa important per les persones. Nosaltres, els socialistes, creiem que sí, que és una etapa vital en l'educació d'un nen, i per tant que cal que posem tots els recursos necessaris.
Però com és que la Generalitat recorre als ajuntaments si aquest és un compromís, no?, per part de la Generalitat, d'aquesta aportació de 1.300 euros per nen i per curs?
Bé, això és el que no s'entén, no? És a dir...
Què diu la Generalitat? Què alega la Generalitat per recórrer?
La Generalitat alega que va haver-hi posteriorment un acord amb la Diputació de Barcelona i les entitats municipalistes, que és cert, però que en cap cas cobria aquestes necessitats. Hem de recordar que la Generalitat, el primer compromís que va adquirir va ser el de 1.800 euros per plaça. És a dir, que això està molt lluny del que finalment vam cobrar els ajuntaments. Per tant, tenia poca substància, no?, el recurs aquest, i sabíem els ajuntaments que tard o d'hora doncs guanyaríem. Ara jo crec que se li gira un problema a la Generalitat, i és el fet de que, bueno, la resta d'ajuntaments, doncs una vegada hi ha jurisprudència, segurament voldran recórrer també el que els hi pertoqui, no? I això, doncs, bueno, la veritat que pot ser un muntant important per la Generalitat.
Aquest acord puntual de la Generalitat amb les diputacions, exactament, ens el pot concretar en quins termes era, alcalde?
Bueno, doncs mira, jo el vaig resumir molt fàcil i m'entendrà perfectament. Jo vaig resumir amb una frase que era que el germà petit pagava el deute del germà gran. És a dir, que la Diputació pagava el que havia de pagar la Generalitat deixant de fer altres coses pels municipis. És a dir, si nosaltres no ens queixaven. El que passa que, clar, aquests diners sortien d'altres línies que havien de subvencionar els ajuntaments. Per tant, jo vaig definir amb aquesta frase perquè semblava que era com que el germà gran Generalitat li demanava al petit que pagués el deute que ell tenia, no? Uh-huh. I, bueno, doncs la veritat que ni es va arribar a cobrir el 100%, però a més és que havia un deute acumulat i que nosaltres pensem que són recursos econòmics que són dels ajuntaments. I, a més, bueno, doncs ara la justícia també ens dona la raó i, per tant, per això ho vam demanar. I nosaltres ens vam afegir els primers amb una sèrie d'ajuntaments, en total una vintena. Després va haver-hi altres recursos, per tant, això no ha acabat ara i per tant, haurem d'anar fent el seguiment. Però ara el més important és fer una crida que ho paguin, no? Perquè ara mateix el meu ajuntament, per exemple, que tinc una previsió aquest any de tancament amb 4 milions menys d'ingressos per tota aquesta crisi que estem patint, doncs, home, 850.000 no m'arreglen els 4 milions, però segurament són moltes accions que puc fer. Clar. De cara a la ciutadania.
La Generalitat encara té marge per recórrer això o ja és una sentència ferma?
Bé, doncs jo ja no ho sé. Jo suposo que sí, que encara li quedarà com a mínim la cassació, no? Però jo espero, i així ho estic demanant, que no ho facin. És a dir, que ha quedat molt clar que els ajuntaments teníem la raó. És a dir, ara anar-se a embrancar judicialment per endarrerir un pagament, jo penso que, bueno, doncs com es diu a la vida quotidiana, no? És excuses de mal pagador, no? És a dir, al final jo crec que el que toca és assumir les responsabilitats i torno a dir, un debat que és molt important és si realment Catalunya creu, si el govern de la Generalitat de Catalunya creu en aquesta etapa. És a dir, és simplement això, no? És a dir, vam canviar un model que era el de guarderia, no? De deixar els nens sense cap projecte educatiu a priori, no? I van passar a unes llars d'infants, a unes escoles bressol, on hi havia doncs, projectes educatius i on crec que hem demostrat, o s'ha demostrat claríssimament, que després és una, bueno, doncs que és una part molt important en l'educació d'un petit, no? I per tant, jo penso que ho hem de defensar, i ho hem de defensar de la manera que es defensen les coses, que és prioritzant i posant recursos, perquè de discurs segurament tots sabem fer, però al final això passa com el govern d'Espanya, no? Jo l'altre dia parlava amb un amic i em preguntava ara de temes de mesura i jo li deia, fins que no ho vegi en el BOE no m'ho crec, no? És a dir, al final és tanta les aparicions en televisió i rodes de premsa i tal, que fins que no llegim el text del BOE i tot i així veiem que hi ha canvis, doncs no ens ho creiem. Doncs això és el mateix. Aquí, al final, ha d'haver-hi un pressupost i ha d'haver-hi recursos. Si no, no valen les paraules.
Per tant, entenc que a hores d'ara, alcalde, no saben en quin moment rebran aquests diners, si és que els acaben rebent, no?
No sabem encara quan ho rebrem. Jo vull pensar que sí que ho rebrem, perquè no voldria pensar que la Generalitat no, pues això, no executa una sentència, no? Ja seria el colmo, no? Per tant, penso que arribarà. Jo el que demano és que, escolta'm, ja que ens han donat la raó, pues, tanquem aquest debat i paguin el que deuen als ajuntaments i que puguem fer funcionar aquests diners també i aquests recursos a la ciutadania, simplement.
Creu que la Generalitat té prou diners per poder fer front a aquest pagament que no només és de Pineda, sinó que és d'altres 25 municipis, són molts diners?
Bé, penso que sí. Al final això és com una casa, com un ajuntament, com una Generalitat i com un Estat. Al final cal prioritzar. Miri, nosaltres estem ara en una situació de crisi pues, molt, com tot el país, no? I per fer el pla de xoc, per mobilitzar 4 milions d'euros que volem mobilitzar per ajudar a autònoms, a empreses, a famílies i tot això, hem hagut de prioritzar. No els tenim. Aquests diners no els tenim. I els hem hagut de prioritzar doncs, d'activitats que s'han deixat de fer, de parlar amb les entitats de coses que volen posposar l'any que ve, de mirar de fer alguna obra que volien fer aquest any, doncs la farem l'any que ve, el que fa qualsevol família a casa seva. Per tant, els recursos segur que hi són i en aquest cas, doncs, això, jo penso que s'han de poder executar ràpid.
Molt bé, alcalde de Pineda, Xavi Amor, com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada i que tingui un bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
radiocalellatv.cat
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Ràdio Calella Televisió.
Els últims sanitaris que ocupaven els apartaments Neptuno de Calella ja han marxat. Marta Hernando, bon dia.
Bon dia.
La Marta és propietària dels apartaments Neptuno. Què tal l'experiència, Marta?
Bueno, bé, molt bé. Pràcticament no els hem vist, però sé que han estat molt contents de poder estar a prop de l'hospital i de poder-se allotjar en un lloc segur, lluny de la seva família, perquè per desgràcia han hagut d'estar lluny de la seva família, però almenys han estat tranquils i segurs.
Em deies que no heu tingut contacte, per tant, no hi ha pogut haver-hi agraïment per part d'aquests sanitaris cap a vosaltres?
Sí, ho hem fet per mail, vam aconseguir que ens ho donguessin per mail i ho hem publicitat també a les nostres xarxes socials perquè tothom ho veiés. Uh-huh. I no, sí, ens consta que han estat molt contents tots.
I què us diuen en aquest mail, Marta?
Pues això, pues el fet de poder estar a prop de l'hospital, de no tindre que desplaçar-se, de no tindre que anar a casa i la possibilitat d'infectar la seva família, perquè hi havia gent que eren d'aquí, de Sant Pol, de Mataró, d'aquí prop, que no volien tornar a casa seva pues, perquè tenien àvies o tenien nens i tenien por de que això pues, els infectar-los, no? I com que treballaven tantes hores, pues, han pogut descansar tranquil·lament.
Quants sanitaris han passat pels vostres apartaments?
Doncs jo crec que uns 20. Uh-huh. 20, 21, alguna cosa així, sí.
Sanitaris que cada un d'ells ocupava un apartament, no estaven barrejats.
No, cada un tenia el seu independent.
Quants apartaments teniu vosaltres?
28.
28. I aquests apartaments ara tancats, esperant turistes, imagino.
Pues sí, està clar. Sí, ara s'han tancat, ara els estan desinfectant, els de l'hospital, juntament amb l'associació turística. Els estan desinfectant perquè nosaltres la setmana que ve puguem obrir-los ja al públic.
Sí, ens confirmes que de cara a la setmana que ve ja obriu les portes dels vostres apartaments per rebre els primers turistes?
Sí, el dia 1 obrim, el que passa que seran turistes de proximitat, perquè, clar, evidentment no poden venir els altres. Però sí, nosaltres obrim el dia 1.
Després de l'anunci del president Sánchez, doncs, anunciant que hi hauria temporada turística, sabíem que Calella havia estat una de les destinacions més buscades, hores després de l'anunci del president Sánchez. Heu tingut requesta per aquests apartaments?
Sí, està des del dilluns, a primera hora, que està començant a trucar molta gent, cosa que fins ara no hi havia moviment zero, i des de dilluns està trucant molta gent, demanant informació, fent reserves, canviant les reserves, perquè clar, el nou obria ara el juny, el nou ve obert al maig, ho han canviat pel juny. Uh-huh. Sí, i molta demanda, sí.
Us ha sorprès o ja és una cosa que us esperàveu, Marta, aquest allau de trucades?
Bueno, esperàvem i desitjàvem.
Sí, això ja m'ho penso, sí.
Sí. No ens ha sorprès, és que és molt mediàtic tot el que diuen el govern. Llavors, ara el que esperem és que comencin a trucar els estrangers de cara a la temporada, no? Perquè fins al juliol no poden venir i de moment no estan trucant, només tenim trucades d'espanyols. Però bueno, esperem que tot arribi els propers dies.
Bueno, tot és turisme, no? Tot és turisme.
Sí, i tant. I benvingut que serà. Tothom és benvingut i estarem encantats de rebre tothom, està clar.
Vosaltres, que esteu en plena transformació del vostre hotel, una transformació, vaja, que l'heu capgirat com un mitjó, que no sé si esperàveu poder obrir aquesta temporada o ens pots confirmar si obrireu aquesta temporada amb tota la reforma.
A veure, nosaltres la reforma la tenim prevista en 2 anys, perquè està clar que amb els mesos d'hivern no podem fer tot l'hotel nou. Uh-huh. Aquest any hem fet la meitat de l'hotel, bé, més de la meitat, amb totes les instal·lacions elèctriques, d'aigua, d'aires acondicionats, tot sostenible. Ho hem fet tot aquest any, tot nou, ja per poder engegar els motors amb noves condicions. I bueno, sí que obrirem. Tenim previst obrir el 3 de juliol, si no passa res, amb poqueta gent, molt poqueta gent i molt poc personal, però ja començar a engegar motors per començar ja a oferir a tots els clients que vinguin les habitacions noves, i de les instal·lacions.
També feu un spa, no? El tindreu a punt o això encara haurà d'esperar una miqueta?
No, l'espa serà per l'any que ve, perquè aquest any no hem pogut acabar-lo.
Molt bé, Marta Hernando, propietària dels Neptuno, gràcies. Gràcies en nom dels ciutadans per aquest gest de cedir els vostres espais als sanitaris. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Menys de 3 minuts arribarem a les 11 del matí, punt i final a la ciutat d'avui, que avui recorda la música d'Anna Belén, aquesta cantant espanyola nascuda tal dia com avui de l'any 1951. Demà tornem al fil de les 10 del matí. Adéu-siau, bon dia.
Día con tu pelo edredón de terciopelo que me pueda guarecer. Si me encuentra en cueros el amanecer, lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lía hasta engaña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día lía con tus brazos.